Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Recordo especialment dels meus primers anys allà la festa del Batre i de quan arribaven els carros i remolcs amb les garbes per a confeccionar la immensa garbera al mig de l'era. Bé, de festa em sembla que només ho era per mi. Llavors, al cap d'un parell de dies s'arribava la màquina vermella de trilladores batlle que s'instal·lava també a l'era i els homes començaven a alimentar-la amb les garbes. Treia el gra per un costat on els encarregats d'aquesta tasca omplien uns sacs de 50 quilos i per menjar d'un tub articulat vomitava la palla entorn del pal per anar construint el paller. El que es feia al paller anava amb ulleres, un mocador amb quatre nusos al cap i tapats de la boca i del coll, també amb mocadors perquè no els entrés el boll. Era la feina més dura. Llavors, els del gra es carregaven un sac a l'esquena i pujaven la gran escala de la torre fins al graner. Jo m'ho mirava tot des del pedrís de l'era, sota el noguer, guardant el cistell del pa, la llonganissa i el porró de vi. A l'hora del dinar, entraven tots a la gran cuina, on treien el ventre de pena i refeien el cos a base de platillos, rostits i porrons. També des d'aquell pedrís, quan era temps i l'era, s'omplia de carbasses per donar de menjar als porcs. M'agradava estavellar-les contra el terra de la cort i veure com sortien tots els marrans esbrats pel menjar. Carla Ginés, del llibre Memòries en calça curta, de Riurau Editors.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I avui, a la guia Virgínies de la cuina catalana, hi tenim el gran amic i el senyor de les sobrassades, en Xes Reina de Mallorca. Xes, què tal?
Superbé.
Escolta, avui et tenim, però per la guia Virgínies. Quin restaurant t'agradaria posar en aquesta guia com a emblema de Mallorca de cuina?
Ostres, no cal que sigui supertradicional, m'imagino, divertit, per passar-s'ho bé. A mi m'agrada molt l'Andana. També podés perquè jo li faig els botifarres de Frankfurt.
On està l'Andana?
L'Andana està a la plaça d'Espanya, al costat de la Intermodal, de l'estació de tren, i fa molta... pots trobar des d'una Porcella fins a un Frankfurt. Però és desenfadada, mallorquina, divertida, i pots gastar-te el que vulguis. És una bona idea.
I quina és la cuinera?
El restaurant és de Namaca de Castro, però bé, molt bé. La veritat és que no té res a veure amb... ens imaginem amb ella, que té una estrella Michelin, i en aquest cas no és el cas. En aquest cas és un... no diria gamberro, però sí divertit, fresc, fa unes paelles de llegums espectaculars, són molt divertides.
Paelles de llegums?
Sí. I a més ho porta molt bé. A més, jo crec que com que està fent una molt bona feina, té la verdura pròpia, que li fa una pagesa, bueno, que li conrea, i etc. I bé, la veritat és que jo fer té un flam brutal. Bueno, i estem parlant d'un lloc en el centre de Palma, fàcil d'entrar, fàcil de menjar, i si ja et dic, i si vols menjar un preu raonable, es pot menjar molt bé.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana al restaurant Andana de Macarena de Castro. Gràcies, Xesc.
A vosaltres.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Soc la maduixa, el fruit del maduixer, una planta herbàcia, perenne i amb unes fulles que broten de la base. Soc un fruit petit, tot i que també pots trobar els maduixots, que són més grans que jo. Tinc una pell granulada, de color vermell, brillant, intens, quan he madurat. Desprenc un aroma intens i un sabor dolç. Les diferents varietats de maduixes tenim diferents mides. Per exemple, el maduixot té una mida bastant més grossa que la maduixa de cultiu, i la maduixa de bosc, que està en estat salvatge, és més petita que la maduixa de cultiu. Combina la maduixa amb l'acidesa d'una gota de vinagre balsàmic. T'agradaria provar una maduixa amb un deu de formatge fresc i una fulla de menta ben refrescant? O potser tu ets de tastar una maduixa amb un fil de mel i una ametlla trencada.
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui, per parlar-nos de quina és la millor manera de menjar-se un bon plat de pernil, hem anat fins a veure en Víctor Pardo de La Bonaigua. Víctor, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Tu t'agrada el pernil?
Moltíssim.
Moltíssim, allò vol dir de cada setmana com a mínim un plat?
No, cada setmana no, però sí que m'agrada quan vaig a un bon restaurant i veig un bon pernil, demanar-lo.
I com t'agrada menjar-te un bon plat de pernil?
Que no estigui molt fred, important, i sobretot el maridatge. Per mi, un bon pernil ha d'estar amb un bon maridatge. Hola, bon dia. Ni vi blanc ni vi negre. Jo sempre espumes. O un bon cava, o un bon corpinat, o un bon xampany.
Les escumes, home, van bé, perquè sobretot quan talles la part, diguem-ne, del pernil, que hi ha aquella part del greix que deixa anar, diguem-ne, tota aquesta punta de sabor a la boca, no?
Això m'ho va ensenyar un bon restaurador, que no diré el nom, em va dir, si tu prens pernil amb vi negre, tens tota l'astringència del vi negre, del pernil, i et queda fins i tot un sabor amarg que no et perfila tot el pernil. En canvi, jo vaig fer la prova primer amb vi negre, i després amb xampany o amb cava. No saps la diferència que hi ha. Tu quan prens el pernil i et deixes la boca amb el cava, et perdura el sabor del cava 3 minuts.
I t'agrada posar-hi pa o no amb el pernil?
Pa amb tomàquet, ben cruixent. A mi sí.
Tomàquet fregat, no pintat.
No, fregat, fregat.
Un dia haurem de fer una associació amb això del pa amb tomàquet fregat.
Exacte, haurem de fer una associació bona.
I a la cuina, el pernil, què? T'agrada? Tens alguna cosa que utilitzis el pernil a la cuina?
No, tinc poquetes. Tinc el pernil, plat de pernil. I ja està. Alguna vegada algun nen em demana ous estrellats amb pernil i ho faig encantat. Però jo tinc el plat de pernil a vegades quan és temporada també de pèsol, sí que ho introduïm una miqueta del pernil, però poqueta cosa, només el pernil pur i dur, ja està.
Moltíssimes gràcies, Víctor.
Gràcies a tu, Pep, una abraçada.
La Fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderch.
Ben escatat, el nero o mero, el dèntol, l'orada, el sard, el corbai, l'oblada, el roger o moll, gros, el petit, ha de fregir-se, el congre, ventresca, i el llobarro es preparen així. En una casserola amb 3 cullerades d'oli per 600 grams de peix, s'hi couen 200 grams de tomàquet amb una mica d'all, si vol ser tendre millor. S'hi tira el peix a trossos i es mig cou a foc rabiut per afegir-hi julivert picat i una cullerada d'allioli negat. S'hi tiren 2 o 3 xicres d'aigua i es deixa coure, no massa. El peix massa cuit no és bo. El mero o nero costa més de coure que els altres peixos.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja hi tornem a ser amb el nostre mestre Dolcet, que avui no ens parla de sucre, no, perquè ens segueix parlant de la xarcuteria tradicional de Catalunya. Dolcet, bon dia.
Bon dia.
Escolta, i avui què? Cap al sud, cap a Lleida, cap a l'Alt Empordà?
Som més muntanyencs i sobretot cap al Pirineu. Penseu que les terres, diguem-ne, de més endins eren les que tenen, potser tenen les que tenen un receptari més ampli i varietat d'embotits. Avui parlarem d'un embotit molt peculiar que es fa en una zona molt concreta, que bàsicament sobretot es concentra, tot i que encara també en podem trobar altres llocs, però sobretot es concentra a l'Alt Urgell i Andorra, que és la donja o el bull de donja.
Què és això de la donja?
Bé, la donja és un tall de cansalada del coll, per dir d'una manera, que es pot presentar de dues formes. Es pot presentar, diguem-ne, enrotllada sobre si mateixa i salpebrada i embotida dintre d'un budell més o menys ample, o bé, senzillament, és aquella primera cansalada que hi havia, diguem-ne, quan tallaven el cap del porc, hi havia una tira aquí al coll, el collar, que en deien, és fet a tacos petitets, ben salat i empebrat, embutxat a mà amb petits tacos de 15 centímetres, i després cuit a la caldera, o bé, el que en deien també el bull gras, que era aquesta mateixa cansalada embolicada amb la tela de fetge i que es feia servir per posar l'escudella.
El bull de donja, que fa una pinta espectacular, sobretot quan la talles, que veus totes aquestes vetes, i que jo no sé si al senyor Dolcet li agrada més primeta o gruixuda, aquesta botifarra.
Aquesta m'agrada gruixuda. Aquesta és una botifarra que quan està cuita, si està ben feta, quan tallada un dit, un tacos d'un dit, quan la mossegues, veus que claves les dents allí en aquell greix i comencen a sortir coses. A la boca hi comencen a passar coses. Si aquesta donja, a més, l'agafem així amb aquest taco, la passem un bon pa torrat, la posem damunt i li posem una miqueta de formatge i això ho gratinem, ja anem a un nivell superior. Si a més li afegim una mica de codonyac o vull dir qualsevol confitura d'aquesta de gers, d'herbes, de fruits vermells de muntanya, aquí ja després anem. És que és l'última evolució, vull dir, sí, són les esferificacions de l'edat mitjana, diguem-ho així, diguem-ho com vulguem, no tinc paraules.
Clar, i és que a més és un tipus de botifarra que d'aquestes cuites, que aquí quan els cuiners, nosaltres que som cuiners i vosaltres xarcuters, quan devíeu sentir el primer cuiner que va dir no, és que això ho coem a baixa temperatura, vosaltres li diu, nosaltres fa molt temps que coem a baixa temperatura, no? Perquè són botifarres que es couen, que allò no arriben a l'ebullició, 80 i escaig.
Sí, ara tot això sí. O sigui, antigament la majoria de cuites es feien amb molt de cuidado, però es feien a ebullició perquè era la manera que tenien de controlar-ho, més o menys, i d'allò. Avui en dia tot això s'ha baixat una mica, però sí, el concepte és aquest. El concepte és d'una cocció tranquil·la, d'una cocció, diguem-ne així, tranquil·la, sempre a temperatures controlades i sempre buscant, diguem-ne, quin resultat final pots obtenir, vols obtenir tu. Això ens ho permet la tecnologia d'avui en dia.
Dolcet, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies.
Bueno, avui m'han deixat en un ignot indret d'aquí del Penedès una bicicleta i m'han dit, agafa-la, mira, agafa-la i ho vés tirant i ja m'atraparàs. I clar, estic intentant atrapar aquest home, però és que no hi ha manera, si no para. Dani, para!
Aquí t'espero.
Mira'l, Dani, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Hosti, tu, però això d'anar amb bicicleta, això costa molt, eh?
La veritat que sí, però si ho vas fent sovint, al final no te n'adones compte.
Però els que estem malament del menisc, és bo o no és bo? Perquè jo ja no sé si haig de fer bicicleta o no l'haig de fer.
Ara n'hi ha d'elèctriques, o sigui que excuses no em donis ni una.
Però una bicicleta elèctrica és com una Vespina, no? És una moto.
No, perquè tens que pedalar perquè funcioni, o sigui que sola no va. Tens que poder una mica d'esforç encara. És el futur.
En Dani Olivella és cuiner. Avui parlarem una mica de la seva història perquè és una persona que té una gran història. Perquè tu, a part de ser un biciclista consumat, tu ets cuiner de fa molts i molts anys.
42 anys porto fent cuina catalana als Estats Units.
I com és que vas anar cap allà?
Pues va ser perquè tenia un oncle a Chicago. Jo era un rebelde sin causa aquí, sense gaire futur. I un any s'ha tornat amb 42. Vaig aterrar allà, el meu oncle tenia un restaurant a Chicago, mig afrancesat, i vaig començar a treballar allà. Vaig voler fer la carrera de música, vaig estudiar al Conservatori de Música a Chicago, tocant el saxo, i al final em vaig decantar per la cuina.
Mira, veig que no sóc l'últim que arriba a la reunió d'avui, perquè ara estan arribant aquí la Mercedes López, que és farmacèutica d'aquí de Vilafranca del Penedès, i l'Anna Paré, gran amiga de la Fonda, que de tant en tant la fem venir, també farmacèutica i dietista nutricionista. Bueno, què? No teniu botarro les bicicletes vosaltres o què?
Avui fins al Penedès, eh?
Home,
que abans vas anar més lluny.
Home, ja va bé.
Maco.
Tu hi vas molt, en bicicleta.
Jo vaig en bicicleta, sí, pel Penedès no, però és un plaer estar aquí.
Però aquí és maco,
el Penedès. És molt maco.
Aquí.
El paisatge.
El que passa que
és diferent del que jo tinc habitualment.
Clar, hem vingut una època que els raïms encara són verds. Si haguéssim vingut un mes més tard, que els raïms ja comencen a madurar la gran majoria...
Haurem de tornar.
Sí, no? Podríem fer-ho.
Ja buscarem.
Escolteu, vosaltres dues, com us vau conèixer, Mercedes i Anna?
Bueno, doncs som farmacèutiques totes dues i estem a la vocalia d'alimentació del Col·legi Farmacèutic amb el grup de nutrició i esport. Sempre hem treballat amb aquest tema. I quan més ens van conèixer en un curs que vam fer de nutrició i esport a la Universitat de Barcelona, que érem les dues úniques farmacèutiques.
Totes dues allà estudiant nutrició esportiva.
Sí, exacte.
I vam començar a congeniar i a parlar, i va ser quan vam tirar endavant la idea de crear un grup de treball, també, perquè els farmacèutics que volen puguin donar aquest servei d'assessorament a les persones que fan esport, i en el cas de la Mercedes, doncs ella ho ha tirat molt bé endavant, sí. No?, a Vilafranca.
Sí, sí, bueno, no només a nivell personal que m'agrada, sinó que des de la farmàcia promocionem molt el tema de l'activitat física i l'esport entre la gent, entre els clients. L'any passat ja ens van donar un premi per aquesta iniciativa i tenim grups perquè la gent vingui a caminar, a trotar, bueno...
Déu-n'hi-do, clar,
activitats.
Jo em sembla que avui vosaltres tres heu fet una conjura en contra meva, perquè voleu que sí o sí...
Ho dius per alguna cosa en concret, això?
Bueno, no ho sé, clar, és que aquí a la Fonda, a veure, ja tenim el temps que tenim, i clar, jo això de que ara tots els esports hagin d'acabar amb ING, no? Running, cycling, no sé què... Per què ho diem, això? O sigui, abans dèiem anar amb bicicleta, Dani,
i
ja estava, no? Anaves amb bicicleta i ja està. Ara, aquesta bicicleta que tens tu, d'un te l'has tret, aquesta, sembla de l'espai.
Bueno, els que ens hi dediquem, la veritat que almenys jo personalment cada 2 o 3 anys me'n compro una de nova, procuro que la vella no hagi d'apreciar molt de preu, però sí una bona bici en seguida també els 8.000 euros. Però el ING que dius tu és l'acció en anglès de fer alguna cosa. Podíem anar molt detalladament a altres coses que també caben amb ING.
Exacte. El zapping i el sofing. No?
I l'altre.
I el cooking, no?
Però el cooking és bo, no?
El cooking és bo, però t'ho torno a dir. Anar amb bicicleta, mira, jo des de fa molts anys em vaig proposar, sóc un cuiner, pues, si no dels més mediàtics, però el meu m'ho he currat als Estats Units i faig conferències i surto molt a la sala, tinc un restaurant molt gran, però em vaig proposar fa anys i dir, escolta, si jo surto a la sala, què volen veure els meus clients? Un cuiner que no s'aguanta els pets o un tio com Déu mana? I vaig dir, pues mira, serem un tio com Déu mana. I a través d'això pues, m'ha ajudat moltíssim a seguir progressant professionalment, perquè és que arriba un moment com a cuiner que estàs fins al gorro de fer els teus plats. O sigui, ja vas aprenent cuina japonesa, incorpores coses peruanes, mexicanes, dintre la teva escudella o dintre la teva samfaina, però arriba un moment que professionalment em vaig quedar saturat. I que vaig decidir, dic, ostres, si puc aconseguir viure millor a través del meu menjar i donar-li bon gust, buah, tot això que tinc guanyat. I amb els anys ha anat passant, que ara és un tòpic d'avui en dia. Jo crec que amb elles dues són personatges que jo estic aprenent molt d'elles dues avui dinant, perquè estàs veient que si menges bé, viuràs molt més bé. I jo crec que és el primer cop que s'ha ajuntat això, dos i dos són quatre, saps què vull dir-te? I jo he tingut sort de poder-me posar en aquest món o practicar-ho jo mateix.
De fet, tu allà als Estats Units has estat i ets cuiner de molts professionals de l'esport. Un d'ells, si no recordo malament, d'en Pau, no?
Bueno, amb el Pau sí, el vaig conèixer al principi, quan acabava d'arribar. Vaig tenir sort de tenir un restaurant molt conegut al centre de San Francisco i es va tornar un destí de jugadors de la NBA que uns sonava dient els altres. I he treballat molt també amb equips ciclistes i ara pues, treballo amb el Barça, un nano brasileny que ja és retirat.
Però I ha jugat al Barça, aquest?
I va jugar al Barça i ha fet una gran carrera a la NBA. Però t'ho torno a dir, avui en dia, a nivell ja més professional, hi ha molta gent interessada que s'ho poden permetre. Però jo crec que el futur és que la persona normal i corrent, que més o menys corre el cap de setmana i que s'entrena, que sàpiga menjar com Déu mana. I poder-li donar les eines a través de nutricionistes, farmacèutics i cuiners de com fer-ho.
Clar, perquè, a veure, parlem de nutrició, parlem d'alimentació, parlem de gastronomia, però no és el mateix parlar de nutrició quan una persona, diguem-ne, que vol perdre 5 o 10 quilos. L'altre és parlem de nutrició quan hem d'anar a fer un esport i quan diem fer un esport no vol dir allò de vinga, va, vaig a córrer una miqueta, fer footing, que ara es diu running, sinó que quan parlem de nutrició i esport estem parlant d'una cosa professional. Hi ha molt tema per fer, això no és només fer, com dèiem, l'esport, però són pautes molt diferents i això és el que avui ens agradaria parlar una miqueta sense oblidar una cosa molt important, que és la vessant més lúdica d'això, que és la gastronomia. És possible, Mercedes, fer una bona alimentació, una bona gastronomia per un esport determinat?
I tant. El que passa és que el que falta és que la gent aprengui a cuinar, que és el que jo m'estic trobant molt a la farmàcia. O sigui, nosaltres donem els consells, parlem de nutrició, però jo a poc vaig derivant cap a ensenyar a la gent, jo no sé cuinar, però em falta aquesta figura de cuiner una mica a la farmàcia, perquè jo ensenyo fotografies de plats, perquè sí, una alimentació variada, amb colors, que no sigui el típic arròs amb pollastre que pensen que han de menjar molts esportistes. Llavors, jo crec que falta lligar-ho una mica tot. Es pot menjar bé, es pot fer esport i menjar de tot, no només arròs i pollastre. I per això fa falta que cuiners o que professionals com vosaltres doneu idees i doneu eines a la gent perquè aprengui a cuinar.
Clar, perquè jo crec que l'alimentació és molt més del que ens pensem. Per exemple, això ho hem vist en el cas d'alguns jugadors de futbol, mira, del Barça mateix, de que hi ha jugadors que no paren de lesionar-se i hi ha jugadors que no es lesionen mai, no? I sempre penses que sempre són del meu equip els que es lesionen, no? Què és? Que no fan bondat aquests jugadors o aquestes jugadores? O és que tenen una mala alimentació? Perquè em consta que un equip com el Barça, una casa com el Barça, té grans professionals a dintre casa seva del món de la nutrició.
El primer pas penso que és entendre la importància de la nutrició. O sigui, menjar, tots mengem, però has d'escollir bé què és el que menges, què és el que et poses al plat. Aleshores, entendre la importància de com ha de ser la teva alimentació i que sigui molt rica en nutrients, sobretot els nutrients que són essencials. I a vegades aquí ens descuidem fins i tot l'aspecte de la hidratació, que n'hem parlat amb la Mercedes un munt de vegades, que algo tan senzill com hidratar-te bé, no tothom ho fa bé. Però quan ja ens posem més amb el camp d'un esport d'una alta intensitat, pensa que estar ben alimentat i tenir una bona nutrició farà que tu rendeixis molt més, millor, que et recuperis més bé després d'un entrenament, que es redueix el risc de lesions, o si tens una lesió, que et recuperis abans d'aquesta lesió. Per tant, millora molt com a esportista aquesta persona. I no només en els aspectes estrictament lligats amb l'esport, que és el que estem parlant ara, sinó que quan un menja bé, està de més bon humor, descanses millor, és a dir, tot el teu estat de salut en general fa una gran millora.
Sort que aquest trio m'han deixat aquí al costat d'un banc per poder fer aquesta xerradeta que estem fent ara sobre alimentació i esport. La Mercedes López, farmacèutica de Vilafranca del Penedès, l'Anna Paré, farmacèutica i dietista nutricionista, i en Dani Olivella, que aquest sí que cuiner, que no ha sortit de... Bueno, no deixa la bicicleta per res del món. Clar, mireu, hi ha una cosa que ara m'hi feu pensar, i és que moltes vegades quan un fa esport... Veu que ara la gent pren aquelles begudes que en diem begudes isotòniques, que jo estic una mica espantat perquè veig que hi ha molts nens i nenes que a vegades per berenar o per beure a l'hora de dinar, els pares i les mares els hi donen aquestes begudes isotòniques. Jo penso, no, sembla que no ho tinguem clar, no? Això no és un refresc, Mercedes.
No, a veure, jo soc molt pesada amb el tema de la hidratació i quan venen esportistes a... per demanar assessorament, jo començo sempre amb el tema de la hidratació. El primer, que no són begudes isotòniques, perquè siguin isotòniques, que és un terme mèdic, han de tenir un cert contingut en sodi que no tenen. Jo els dic begudes de reposició o begudes per esportistes. Aleshores, fent esport, cal hi ha un màxim de carbohidrats per litre, que està determinat per la Societat Espanyola de Medicina de l'Esport, i després un contingut de sodi. El sodi és importantíssim. Jo, si d'això explico el que vosaltres dieu als cuiners,
sí.
Jo els explico aquest mateix exemple. Quan coem una verdura, vosaltres què diem sempre? Que l'aigua entra dintre la verdura s'estova i deixa anar els minerals.
Exacte, oi? Els sals minerals.
Correcte. Què feu? Fiqueu una miqueta de sal per evitar...
Que marxin cap a l'aigua.
Molt bé. Doncs exactament igual passa al cos. Si tu estàs suant i estàs perdent moltes sals minerals i li dones aigua sola, la cèl·lula deixarà anar els minerals i, per tant, hi ha un risc molt alt d'edemes. Per això van sortir aquestes begudes. La importància d'aquestes begudes és el contingut en sodi, no tant de sucre, perquè, de fet, hi ha begudes sense sucre per a esportistes. Vale? Els carbohidrats, bueno, sucre, carbohidrats és el mateix, no? El tema dels carbohidrats és per mantenir la glucèmia. Entrem ja en un altre tema. Però quan parlem d'hidratació ens hem de fixar molt, molt, molt en el tema del contingut en sals minerals, principalment sodi. Primer, per evitar la desmineralització, evitar els edemes, per això van sortir el 2002, crec que va ser a la Marató de Boston, que va fer moltíssima calor i van haver diversos casos d'edemes i una dona va morir per un edema cerebral a causa de beure molta aigua quan va arribar. Llavors, una companyia molt important es va posar les piles amb aquest tema i van començar a estudiar i van veure que afegint-se als minerals es podia evitar aquest problema. I va ser com es va sortir tota aquesta indústria. El que passa és que s'ha desviat una mica cap a un consum més lúdic. I ara moltes de les begudes molt conegudes són aigua amb sucre, que no són ni tan sols aptes per a esportistes.
Clar,
inclús la canalla, el que deies sí. Tu, que inclús la canalla, perquè jo m'hi trobo la consulta moltes vegades, que l'aigua, que hauria de ser la beguda d'excel·lència i la millor per hidratar-te i per beure tant en els àpats com durant els àpats, doncs no tothom ho té tan clar. I et ve canalla doncs, que fan un consum diari d'aquest tipus de begudes. sense cap necessitat, està clar.
I una altra cosa, Dani, que amb un, diguem-ne, amb una afició de l'esport molt més lúdica que no, per exemple, la teva o la professional, moltes vegades també hi ha allò, i ho hem de dir-ho, que aquí, que a la Fonda, que parlem de gastronomia i que sempre diem que l'ús de l'alcohol és, diguem-ne, sempre ha de ser moderat i això, però l'alcohol i l'esport no van gaire de la mà.
Bueno, si abuses, crec que no. Jo el que m'agradaria convèncer la gent és que no fa falta ser un cafre com jo, que fer 15.000 quilòmetres l'any en bici i anar-te a matxacar, perquè avui he anat 2 hores i mitja i he patit com un gos, t'haig de veritat, he anat a pujar, he pujat 1.000 metres de desnivell i n'hi ha hagut una pedalada que no estigués pensant què fas aquí. A la llarga et porta bé. No fa falta arribar a aquests extrems, és com... Jo practico una dieta quasi vegetariana i m'agradaria convèncer la gent que és una bona dieta, però tampoc fa falta arribar a aquests extrems. El que m'agradaria és que la gent entengués que disminuint la proteïna animal fas un bé per tu i pel mig ambient, el mateix, perdó, igual que fer esport. No fa falta estar com estic jo ni ser un enxufat com estic jo, però que t'ho prenguis d'una manera en sèrio, de dir, bueno, doncs jo cada dia aniré a caminar tant, faré això, faré l'altre per millorar. Jo personalment, Pep, estic provant de retreçar la meva bellesa. Jo sé que el curs de la meva vida va tirant i que un dia em fa mal una cosa, un dia em surt una taca de sol, però practicant el que practico estic amb una forma física que no és normal per una persona de 61 anys. I què estic fent? Pues, enganyant el meu cos i retreçant la bellesa. Jo crec que ho estic fent. Aleshores, no fa falta posar-se al meu nivell, però bueno, practicar-ho, i crec que influenciant i la gent si et veu pues, pot ser un bon exemple pel que vol començar a canviar una miqueta, que al final no és tan complicat com sembla.
A veure, vosaltres creieu, jo en tinc 10 menys que en Dani, eh? Vosaltres creieu que, bueno, que en Dani Jiménez, que està a l'altra banda de la peixera, no, eh? Aquest també li falta una colla d'esport, eh? Però vosaltres creieu, és a dir, jo, què hauria de fer?
Doncs mira,
perquè
ja d'aquí
10 anys...
Ja pots començar.
Venir a viure amb mi. Tu però, pots anar al roommate.
Ja pots començar. Agafes la bicicleta aquesta que t'ha deixat en Dani...
Però 15.000 quilòmetres l'any.
No, home, no cal que et plantegis fer 15.000 quilòmetres
l'any. Has de canviar els pneumàtics. Quantes vegades canvies el pneumàtic?
Faig més en bici que en cotxe.
Però
jo
ja pots començar a fer una mica cada dia.
Clar, exacte. Si no fa falta mica arribar...
Mica en mica,
anar
agafant forma física.
I si no, ja amb l'esport, amb l'alimentació... Jo crec que és molt important que la gent comenci a practicar el deixar de menjar proteïna animal. Mira, tinc amics que són tocinaires i em sap greu parlar per ells, però l'embotit no és la millor manera d'alimentar-se. La bulleria tampoc ho és. I no fa falta dir, aniré a seguir el Dani en bici, perquè jo pateixo molt i tinc la meva vida molt enfocada ja en bicicleta, les bicis, els uniformes, viatjo, no porto roba, però no em falten els cascos per anar en bici. Però començar i tenir l'enteniment que si practiques... Jo tot això que t'estic dient no ho he pres. Jo, si jo al final sóc un cuiner, bon cuiner que m'he buscat la vida, però relacionant-me amb gent com elles dues i amb metges i amb conferències que he participat, amb les orelles obertes, dic, bueno, si és com aquell que va al mecànic, escolta, tu ets bon mecànic, canvia'm l'oli, pam, li canvies. Llavors vas aprenent dels altres. I ho vaig practicant per mi. Però la gràcia seria que tothom em fes una mica de cas i diguéssim, bueno, doncs saps què? En vez de consumir proteïna animal cada setmana 5 cops, una a la setmana. Doncs comença amb això.
Exacte.
I si en vez de menjar tant... Mira, el menjar és una altra cosa que no n'hem parlat. Jo practico molt el menjar poc, t'ho juro. Jo menjo molt poc, el mínim per anar tirant. A lo millor em falten coses, no et diré que ho faig bé, però a mi em funciona, vaig de ventre fantàsticament, dormo 8 hores sense tenir-me que aixecar, em llevo cada dia, vaig en bici pues, 2 o 3 hores i torno al dia següent, i torno al dia següent, i el dia que em llevo que em fa mal tot no hi vaig, però crec que funciona.
Saps què passa aquí, Dani? Que hi ha molts ciclistes que surten per anar a esmorzar.
A fer l'esmorzar, jo també els hi dic.
Ja han tocat un tema.
Aquests són els jubilats, què dic jo?
Sí. Ja han tocat un tema.
Jo hauria d'anar amb aquests, no?, per començar.
I clar, aquí ja es barregen dos aspectes diferents, no?
Però fixa't que en Dani ha dit una cosa molt important, és a dir, a vegades, no cal arribar a ser vegetarià, sinó a menjar poca carn, això sí, la que menges, que sigui bona.
De bona qualitat, això sí.
De bona qualitat, el més ecològic possible.
Però és com un cigró, és que si menges un cigró o unes bledes o un préssec, que espera que sigui de temporada, és que tot té sentit. Ara, si tu vas a buscar la proteïna més barata per menjar, és que també estem en un món que, per sort, doncs, som educats i costa convèncer el que no té aquesta visió, perquè jo a Vilafranca, que em coneix tothom, es pensen que estic malalt, i es dic, no estic malalt, el que em cuido, faig esport, perquè veig amb la gent que no menja bé, esmorzat amb una ampolla de vi i un pa que no els donarà gens d'alimentació, i la veritat que costa molt, és lluitar. Venim d'un país
que... I saps què passa? Que després surten els problemes digestius, que és el que jo em trobo llavors l'altra cara, no? Que la gent et ve a la consulta perquè té problemes digestius. I no només això que tu dius, sinó també la brioxeria industrial, que és que no en som conscients i es fa un consum de productes processats i ultraprocessats que clar, et poses que passa, les mans al cap, que perquè clar, això té les seves conseqüències clar, després.
Això que esteu dient, és a dir, hi ha una vessant, diguem-ne, d'avui en dia a l'alimentació, i és que et costa menys diners.
Això és un problema.
Una hamburguesa en un lloc determinat, no direm quin,
sí.
Que un enciam o mig enciam i una tomata, no?
Sí. O és més econòmic comprar-te una paperina de croissants que un pa fet amb massa mare i amb condicions.
Però sí, però poder és més important comprar-te una ampolla de whisky més barata i gastar-te més calés menjant. Al final tu ets un Ferrari. Si no et poses la millor gasolina, acabaràs fent pets, saps què vull dir-te? I és el que la gent jo crec que té mal enfocat, que l'alimentació és la gasolina que et poses dintre.
Jo m'he trobat, m'explicaré moltes anècdotes, però quan venen, que venen molts, sobretot corredors de clubs i tal, i s'ho van dient uns als altres que venen i tal, i sempre em diuen, i no podrem beure una cervesa quan acabem de fer la marató, i no podrem, és que lo bo és la cervesa. Dic, mira, l'alcohol deshidrata, ¿vale? I tu t'estàs gastant molts diners aquí, i vens i compres productes per hidratar-te bé, i t'estic donant consell, i resulta que t'hidrates bé, notes que estàs molt ben hidratat, que rendeixes més, perquè el rendiment, quan estàs deshidratat, baixes, està comprovadíssim, i després et prens una cervesa. Vale, doncs tu mateix. Jo no te la prohibiré, però valora-ho si val la pena aquest esforç que fas.
Clar, és que em sembla que estem en un moment en què tenim molts mites que haurien d'anar desmitificant, i clar, tenim l'estona que tenim i evidentment no és el mateix parlar de fer 3 hores en bicicleta que segurament fer culturisme o fer això que ara en diuen paleo training, no? Que jo l'altre dia li vaig dir a una casa que m'ajudés a treure socs de llenya i em va dir que no, i dic, coi, vas al gimnàs a pagar per agafar socs de llenya i a casa no ho vols fer-ho, no? Però, clar, per exemple, també estic espantat una miqueta i m'agradaria que em desmitifiqueu o no això, però cada vegada veig més botigues que venen uns recipients alts amb pols de no sé què, que veig que hi ha molta gent que en pren i no sé si som conscients del que hi ha allà dintre o de si ho necessitem o no ho necessitem. I, per altra banda, i això és una pregunta que et faig a tu, Dani, és, podem fer esport i prendre només aliments, és a dir, quan dic aliments em refereixo a lo que deia Michael Pollan, no? S'ha de menjar menjar de veritat, no? I no menjar coses, diguem-ne, processades
suplements d'aquests,
no?
Aquests,
a veure, sí. Què són aquests suplements? Què me'n dieu d'això?
A veure, són suplements, complements o productes per a esportistes. Cada nutrient, cada substància té la seva funció al cos. Abans ho dèiem, per què es prenen aquests suplements o aquests complements? La paraula diu supleix a l'alimentació. Perquè, torno al mateix, perquè la gent no sap cuinar. Llavors, si li falta segons el nutrient, potser no sap que de la remolatxa pot treure un importantíssim quantitat d'un nutrient que és molt important pels esportistes. O no sap quin aliment agafar per recuperar-se i ha de comprar el batut de proteïna. Però tornem al mateix, perquè falta aquest saber cuinar aliments.
O per facilitat, o perquè és còmode de portar-ho amunt i avall. Però mira, justament l'altre dia, relacionat amb el Col·legi de Farmacèutics, estàvem parlant amb una companya que, arran d'unes enquestes que han fet esportistes, veien que hi ha un consum bastant elevat de vitamines i minerals. I, en canvi, quan miren el que mengen aquestes persones, no mengen les racions recomanades de fruita i verdura que haurien de menjar cada dia. I clar, penses, ostres, doncs clar, comença per la base, no? Comença per fer un bon consum de fruita i verdura a diari i no necessitaràs prendre després una càpsula amb vitamines i minerals. És a dir, que sempre, primer de tot, hem de mirar què estàs menjant I el suplement o el complement ha de tenir aquesta funció, no tant de substituir, sinó de complementar allà on no arribes amb l'alimentació.
Sí. Dani, tu n'has d'aprendre aquestes coses o amb el que cuines i menges ja en fas prou?
Bueno, jo menjo, és que sa no m'agrada dir la paraula, però amb un menjar, si tu li poses greix, que el pots trobar a través de l'oli d'oliva, li poses, no es diu com es diu català, sazón, que ja per això sí. Tens les espècies, li poses textures, que per això tens els fruits secs, i després li poses acidès, que per això tens els vinagres i les llimones, si tot això ho juntes, tira el que sigui, que serà bo. Que al final el menjar, que sigui un rostit de carn, que sigui un peix, sempre busques això. Textures, acidès, greix, i llavors jo el que sempre procuro és pues, trobar aquest gust. El meu menjar és boníssim. Ara jo tinc la gran sort de que tinc una sèrie d'ingredients. Jo l'altre dia en parlàvem quan ens vam conèixer, jo menjo molt de bol, jo sóc un bolero, jo sempre tinc una cassola, sembla un gos, la veritat, sempre tinc un bol. Llavors, jo també el que practico molt és la pràctica. Practico la pràctica, no sé si t'he sentit això. El que procuro és que el menjar no em tregui temps, perquè és que al final menjar és la cosa que fem més cops al dia. Més que sexe,
vida,
més que dormir, més que anar al lavabo...
Però també ens dona molt plaer, menjar.
Sí, senyor, per això t'ho dic, que si tu pots posar aquests 4 o 5... gustos que t'he dit, o digue-li com vulguis al menjar, et pots menjar un plat d'arròs integral amb tofu, amb verdures, i te'l menges, i és que fots un rot després de menjar del bo que està.
O sigui falten idees. En general, la idea
és menjar, i que després, t'ho torno a dir, Pep, que sigui pràctic, perquè a vegades som uns esclaus del anar a comprar, del sentar-se 3 hores, que hi ha dies que et ve de gust fer-ho, depèn de qui estiguis, però hi ha dies que no tens temps. Tu ets un tio que veig que et conec, però superdinàmic, amunt i avall. Quant temps tens tu? 3 hores, i tot el que fas cada dia no tens temps. Llavors, jo crec que és superpràctic també aprendre a menjar on the go, que el menjar no sigui ara haig de parar al món, són la una, haig de menjar perquè és la una, no, que el cos t'ho demani i que tu ja tinguis, que tu acostumis el teu cos a demanar-t'ho i que sigui pràctic, que puguis menjar com ara podies menjar un bon plat aquí perquè després d'aquí tens que anar a una altra entrevista o tens que anar a la teva escola. Jo també ho practico molt això.
Jo sempre recomano molt, perdona que et talli, Dani, sempre recomano molt a casa tenir un bon rebost.
Exacte.
Si tu tens un bon rebost i
una bona despensa, espècies...
I tens, inclús encara que sigui 4 conserves o 4 congelats, que en un moment donat, que no tens temps, o arribes a casa que és tard, doncs pim-pam, en 5 minuts, com aquell qui diu, en 10 minuts màxim, puguis preparar-te un dinar o el que faci falta.
Exacte, si
muntes
un bon sistema de fer-te un sofregit a la setmana, agafes una terrina, te'l congeles, et fas uns pestos del que vulguis, te'ls congeles, et fas un arròs integral...
Les vinagretes les pots tenir a la nevera.
Totalment d'acord. Et fas arròs integral, el poses en petits plàstics i te'l congeles. I tot això, o te'l deixes allà durar 3 o 4 dies.
Sí, sí, t'ho deixes a la nevera i en un moment muntes un dinar.
Amb una mica d'oli d'oliva, amb una mica d'all, ho salteges, li poses una cullerada de ceba confitada que tinguis, ho barreges tot, és que menges un menjar que després et...
Mercedes, no veus que és fàcil cuinar?
Sí, sí, facilíssim, però... Què passa? La gent no té ganes o potser els hi falta una mica aquesta idea, no?
A mi m'han arribat a demanar que els hi fes la llista de la compra setmanal. Perquè sí, molt bé, tota la planificació estava molt correcta, el noi se sentia superbé, havia millorat molt el rendiment, tot anava molt bé, però es feia un embolic a l'hora de comprar. O sigui, no sabia quantes pomes, quants iogurts i quants d'això s'havia de comprar.
A veure, Mercè, no tens un local al costat de la farmàcia? Perquè en Dani i jo t'hi muntem una cuina, un menjar per emportar, no? Per esportistes.
És una idea que ens està rondant al cap.
De fet, aquesta és una de les coses que moltes vegades a les grans ciutats ara ja es comença a fer això, no? És a dir, a fer aquests kits o aquestes carmanyoles, podríem dir. I el que deies tu, ja no li hem de dir sanes, hem de dir carmanyola per esportistes, no? Perquè hi hagi aquella part de verdures, que hi hagi aquella part d'hidrat de carboni, aquella part, aquella mini part de proteïna i que sigui proteïna bona.
Greixos sants...
O per gent, no tant per esportistes, per gent que de veritat vulgui millorar el seu cervell. És que, mira, Pep, si fas esport i menges sa, és que arribes de les bicicletes i vas amb un colocón després d'anar 3 hores en bici, que no pots pensar... Pots imaginar la sensació... Jo no hi entenc...
T'has d'animar, Pep, t'has d'animar.
Jo no hi entenc amb noms científics.
Tu menjar bé i ja menges bé,
però jo
el
que sé, que després d'arribar d'en bici i m'aixeco que tinc que fer els estiraments, estic amb una nuda felicitat que no importa els problemes que em tirin a la cara, que tot serà un enriure-me'n. T'ho juro, perquè endorfines, oi? Que es diu això, clar, perquè arribes amb un colocón que no sé, dic, hòstia, que he fumat avui, perquè arribes, t'ho juro, amb un benestar. I això és el que vull dir-te, que no només per esportista, perquè a mi, Pep, si em diuen ves aquesta marxa amb 10.000 ciclistes, no hi vaig, perquè saps per què vaig en bici? Perquè és budisme, però hi vaig sol, jo sempre vaig sol en bici, i si no vaig amb algú que conegui, perquè el que més m'emprenya és sortir 20 o 30, arribes de dalt, esperes amb un altre, refredes, ara l'esmorzar, jo vaig sol, i mira tu, i anar fent, i el coco, és que se te'n va a les 1.000, se te'n va a l'Himàlaia i tornes. Vull dir, la sensació aquesta que tens després, i no fa falta, jo he arribat a un punt que cada any m'entreno, tu pots començar caminant, si no fa falta anar amb bici, com estem anant avui, que et porto aquí amb la llengua estirant. És qüestió de començar a poc a poc, i fent coses. Un altre nedarà, l'altre anirà a caminar... Hosti, jo que
però,
sé, ha...
però és que nedar és molt avorrit, eh?
És avorridíssim.
No. Ho he provat i no hi ha pas manera.
I la bici, mira, una cosa que té molt bona és que si t'arribes a posar en forma, les distàncies que arribes a anar, pel coco, perquè és un procés. No, quan vas en tren, vas ràpid. Quan vas a l'avió, més ràpid. Quan vas en bici, i després vas a distàncies que dius, ostres, tot això, si he fet jo en bicicleta, sembla mentira. I pots anar-hi, perquè si t'entrenes, doncs vas tirant i les bicicletes estan fetes per anar ràpid. O sigui que jo ho recomano a tothom, el de la bici. I amb tu ja en tinc aquí una que te la regalaré, si convé.
Oh, hi ha una cosa important, que tot això també amb el tema dels esports, que és allò que en diem, és dir, un tio com jo, que vinga, va, ara ens posem a fer bicicleta o un esport, i allò que se'n diu les tiretes, que a la Garrotxa en diem acabes amb un estellament, no? Quina és la millor manera de recuperar-te d'un estellament, unes tiretes, com diem?
Mira, justament el que parlàvem fa una estona, la hidratació és bàsica. Estar ben hidratat és el primer pas, el primer punt que has de tenir en compte perquè el múscul pugui funcionar correctament.
Sí, i després el que passa quan fas esport és que trenques molta proteïna, trenques moltes fibres musculars, que és proteïna. Llavors, jo el que explico és com si hi ha hagut un terratrèmol i s'ha caigut a la casa. Doncs l'has de tornar a construir, l'has de donar al cos eines per tornar a construir allò. L'has de donar totxana, l'has de donar vidres, l'has de donar fusta i l'has de donar alguna persona que ordeni això. Això són els aminoàcids i les proteïnes. Doncs li has de donar al cos totes aquestes eines. I a part, com que s'ha buidat, perquè ha buidat tot el glucogen muscular, totes les reserves que tenia, li has de donar els carbohidrats. Vale. Però tot això explicat així, que és la teoria, clar, això s'ha de portar a la pràctica.
Sembla que parlem de per gent malalta. Això és el tema. No. És per millorar. Això sí, està en 2022... Com les guerres que estan passant. Això és una cosa d'avui en dia.
El tema dels batuts, perquè per moltes persones doncs és més fàcil prendre's un batut que estar pensant, i ara què haig de menjar? Sí. Saps? O sigui, aquí quan es barregen aquests diferents aspectes...
Perdona, però és que ho trobo molt trist, perquè tenen tots el mateix gust, només hi ha vainilles i xocolates i maduixes...
Oh, ja van traient,
són gustos
ja van traient,
sintètics,
segur.
No?
Sí, totalment, amb
jo,
això
jo,
estic d'acord.
Jo penso molt com tu, i m'estic deixant escoltar per elles, perquè jo sóc... A mi no em donguis una hamburguesa de llenties, no me'l menjaré. Ah, dono un plat de llenties amb un all i oli de carbassó i quatre verdures, i que tingui gràcia, me'l menjaré.
Bueno, penso que aquí està la part vostra, no? La part de la gastronomia esportiva, que és un camp que està començant a tenir recorregut, i en té molt de reconegut, que és justament doncs, substituir tota aquesta sèrie de suplements comercials i de productes processats, que a més no tenen res de sostenible pel planeta, tu que has mencionat abans el tema del medi ambient, doncs substituir-ho per aliments de veritat i que siguin bons des del punt de vista gastronòmic, i que aquí és la feina del cuiner, no?, de transformar aquestes necessitats que té l'esportista a posar-ho al plat i que tingui bon gust,
una de les
i que t'ho vulguis
acabar. Clar, una de les coses, jo crec que del que hem parlat avui, del que estem parlant, que et fa pensar més, és que fent esport, una cosa que alimentes molt és el cap.
Sí, senyor. No?
Això dius tu, que jo agafo la bici i sembla que estigui fent, diguem-ne, una part, diguem-ne, de la meva part budista d'aquí. És a dir, hi ha gent que això que t'allibera una mica de la ment i que et deixa anar i que, sobretot, et dona aquesta clarividència, no? I, per altra banda, també veiem, doncs, això que diem de que el sucre, que és una cosa que cada vegada se'n sent a parlar més, no? Vinga, va, anem a fer 21 dies sense sucre. I quan parlem de sucre, o, clar, hauríem de parlar d'edulcorants, clar, estem parlant de sucres que molts són transformats. Mm-hmm. Podem fer un bon sistema nutricional i alimentari fent esport i no havent de consumir cap tipus de sucre, diguem-ne, d'aquests sucres refinats, blancs, el que sigui?
Sí, es pot. Hi ha una tendència a dietes low carbs.
Jo no em prenc gens ni mica de sucre.
El que ha passat és que durant molts anys els greixos han sigut com els dolents, no? De la pel·lícula, per dir-ho d'una manera fàcil d'entendre, i aleshores han començat a sortir molts productes al mercat, productes processats, evidentment, en els quals s'ha reduït el contingut en greix, però paral·lelament s'ha anat augmentant el contingut en hidrat de carboni, en sucres afegits. I aleshores és com que la població en general ens hem acostumat a que tot té un gust dolç. I ara, clar, quan es plantegen aquests reptes que tu deies, no?, de menjar sense sucre, és que l'única cosa que has de fer és menjar sense aliments processats, perquè si tu menges normal el que són els aliments que ens dona la naturalesa, ja no hi ha sucre afegit. Aleshores, hem d'acostumar-nos a menjar el iogurt natural sense sucre afegit, o que si fas un suc de taronja no cal que li posis sucre perquè ja té el sucre de la fruita, o que si et prens un got de llet no cal que li posis sucre perquè ja té el propi sucre de la llet. És a dir, que no... Aquests reptes a mi em fan gràcia, entre cometes, en el sentit de que, aviam, si tu no menges tots aquests aliments processats, ja no et costa tant de fer aquest canvi.
Em sembla que m'esteu convencent, eh? Jo crec que no passarà d'aquesta setmana a que agafi la bicicleta d'en Dani Olivella, aquesta que toco el timbre aquí, i començarem. Tot i que us haig de dir que això d'anar en bicicleta a mi em fa mal al cul, eh?
T'hi has d'acostumar.
Bon
culot.
Ja, sí, però això de t'hi has d'acostumar, jo ja ho he intentat, eh? Però això... Quant de temps tarda a que el cul no et faci mal?
T'haurem de canviar el cellín.
Exacte.
Mercedes López, farmacèutica de Vilafranca del Penedès, et vinc a veure ara, eh?
Jo vale.
Vull que... Anna Paré, farmacèutica, dietista, nutricionista, Dani Olivella, cuiner, biciclista, una persona que, si només tinguéssim el 10% de l'energia que té aquest home, bueno, tots faríem la marató de Barcelona. Moltíssimes gràcies avui per deixar-me passejar amb vosaltres en bicicleta, i ara aneu tirant i jo ja arribaré.
Gràcies a tu, Pere, gràcies a un altre.
I ànims.
Va, però espera'm, Dani, espera'm.
Vinga, Dani,
ja se'n va.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Virgili que diu... Una llimona és una fresca i agradolça representació de l'adolescència en la gamma dels sabors. La fam, una mala consellera. Doncs això, ara que acabem la fonda, anirem a dinar i esperem que vosaltres també ho feu, amb bons aliments i bona companyia. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Faig una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama i esclata dins meu omplint el meu cap de flors. Busquem lluny el que amaguem al més profund, però avui he vist la sort que tinc a
que al teu costat no hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. Buscant l'excel·lència perdrem la veritat, ens cal parar per respirar. La senzillesa és pels cors més grans, ens cal parar i sentir que la vida és molt més gran. Si la visc al teu costat no hi ha res que em faci mal.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.